gens m'agradarà tot el que es diu, però me pot ajudar.
Sempre em fa riure molt el Cardenal, de veritat.
Oh, perquè Sorneguer, és Sorneguer, és Pané, parla molt, molt clar, no? Sí, sí, se li entén tot.
Escolta'm, teniu més continguts? Si la gent pensava, no, fins aquí les novetats, ni de bon tros, neix una cosa que es diu el Club Nous Amics, Òscar, què és això?
Això és un intent de revifar el que ja existia, que és una comunitat al voltant dels dos mitjans de la Fundació Missatge Mai Cristià, és a dir, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. És un intent de recuperar, doncs, com deia, aquest grup de gent que fan activitats, que fan viatges, que, doncs, en fi, que comparteixen interessos, i que en aquest sentit el que hem intentat és a través també d'un web que ja es pot visitar, que és el de clubnousamics.cat. Allà hi trobaran diferents activitats, diferents propostes d'oci, i també hi ha obert un pelegrinatge de cara al gener, el gener del 24, ja tenim obert, diguéssim, el període d'inscripcions per aquest viatge cap a Terra Santa. Ep. Interessant. I, en fi, el que volem és ser fidels a aquesta llarga tradició que depassa el que són les 48 pàgines de paper, no? Vull dir, hi ha tot un sentit comunitari al voltant d'aquests dos mitjans, tant del setmanari com de la ràdio, i volem, doncs, recuperar i tornar a revifar la proposta, que jo diria que és única i singular.
I, de fet, la gent que ens estigui escoltant i que estigui interessats es poden trucar, doncs, al telèfon d'aquí de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, o poden escriure també un correu electrònic a hola@nousamics.cat, com dèiem, entrar a la pàgina web nousamics.cat. I, per exemple, també, a part del pelegrinatge, hi ha un sorteig setmanal d'una entrada doble per visitar la Basílica de la Sala de Família, descomptes en cinemes, i de fet, fer-se soci és totalment gratuït.
Fixa't. hola@nousamics.cat, també teniu tota la informació si ens truqueu al 93-409-2770. Òscar, parlaves, és l'últim atreguant-me enorme d'aquest faig, eh?
No.
Parlaves tota l'estona de Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel, i a mi que m'agrada molt aquesta secció perquè jo crec que denota molt aquesta confluència, no?, entre els dos mitjans. Com ha de ser i per què va tan bé aquesta confluència entre els dos mitjans?
Doncs, a veure...
Que en definitiva és el mateix, eh?
Sí, compartim missió, compartim valors, i per tant, diguéssim, és aquella idea que et comentava fa uns minuts, no? Diguéssim, la idea és ser present com a església en els diferents canals on hi ha la gent, no? On hi ha aquest poble de Déu, no? I així actuem per diferents canals amb el mateix propòsit, que és en aquest cas el de comunicar.
Òscar Martí, director de Catalunya Cristiana, Carme Monté, sots directora de Catalunya Cristiana. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Gairebé 5 minuts que passen de les 10 del matí i jo que el trobava a faltar ara, li deia. Oriol, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Molt
Anem bé. A repassar un cop més l'actualitat, la que ha passat i la que vindrà.
Exacte.
És que em fa molta gràcia la primera. Som-hi?
Som-hi.
Això és una època, Oriol.
Això és una
època. Jo no vull dir res, però... És una època que comparteixo, a més.
Jo no.
Va, va, va.
A veure, per què la bola de cristal? De fet, ja la vaig posar la setmana passada, perquè com que acabem la secció cada dia amb unes previsions, de divendres, amb unes previsions del que passarà la setmana següent, doncs he decidit posar-me a prova, diguéssim, i avaluar si l'he encertat o no l'he encertat en les previsions, i per això...
Oh, m'agrada molt això, això no ho sabia.
Això és que vaig començar la setmana passada.
Està molt bé, m'agrada.
Llavors... Algunes de les coses que vaig preveure la setmana passada, sí, d'aquesta. Durant d'Alemanya antiamnistia, que encara no ha passat.
Mm.
Per tant, aquí l'hem encertat. I, de fet, el gran problema de la meva previsió la setmana passada és que no vaig preveure que aquesta havia de ser una cosa molt important que ha passat i que ens podria donar peu a començar el repàs de la setmana, de la setmana que hem viscut.
I ens estem referint a...
Ens estem referint a... Posem la cançó.
Parlo sense vergonya,
el català al Congrés dels Diputats.
El català al Congrés, el català a la Unió Europea.
També.
Mireu, nois, és molt difícil fer previsions de la setmana de la setmana que toca.
Doncs ara ja has començat.
Ara ja no,
i m'acaba d'agradar molt aquesta idea.
Ja ho sé, ara ja no puc parar. Ara ja no puc parar. Penseu que fins i tot dijous de la setmana passada li estava preguntant al xat GTP, la seva resposta va ser la meva informació arriba fins al 2020 o una cosa així. Ahir li vaig preguntar a l'equivalent de Google, que em va fer tot de previsions del que passaria la setmana següent, dient-me el que havia passat la setmana següent de l'any anterior. És a dir, segons la intel·ligència artificial de Google, la setmana que ve s'aproven els pressupostos generals de l'Estat. Imagineu-vos lo despistat que va.
Val.
Cada vegada que passen coses d'aquesta amb intel·ligència artificial, la veritat és que a mi em tranquil·litza una mica.
Sí, no?
No, sí, perquè no sembla que ens hagin de...
El món no va pitjor, com a mínim.
Això mateix. Però va... català al Congreso, sí, perquè efectivament s'ha reformat el reglament del Congreso per poder parlar-hi en les llengües cooficials i fins i tot en llengües que no tenen estatus de cooficial, no? Com l'aragonès, per exemple, que es pot parlar sense servei de traducció. No? Els diputats que parlin en aragonès hauran de fer-se la seva pròpia autotraducció, però d'alguna manera la Cambra de Representació de l'Estat ha admès, via reforma del reglament, que Espanya és un país plural amb diverses llengües, i ja s'ha parlat català al Congrés.
Imatge molt lletja, per cert, no podia ser d'altra manera, eh? Però imatge molt lletja la que va mostrar Vox deixant totes les orelleres aquestes de traducció sobre la butaca on seu Pedro Sánchez.
És una imatge... horrible, diguéssim.
És l'anticultura, de fet.
És l'anticultura, és el no abraçar la realitat del país, no? És a dir, que els sigui una cosa tan de pell sentir parlar, no? Perquè sembla que el que tinguin és una ràbia visceral.
Irrita, sí, sí.
Una irritació molt bèstia. De fet, tinc un amic que viu a Madrid que està allò bastant ben connectat amb cercles propers a la política, que fa unes setmanes em deia, és molt fort perquè estan més preocupats i els empipa més el tema del català, el gallec i l'euskera al Congrés que el tema de l'amnistia. Clar,
això
és molt bèstia. A mi jo em vaig quedar pastat de moniato. És a dir, això ens demostra fins a quin punt el relat sobre el que vol dir Espanya per part de la dreta, la dreta, el centre-dreta i l'extrema dreta, passa per la uniformitat total, total i absoluta, no? És a dir, aquests exabruptes del PP i Vox... A més, és el PP fent dues vegades el ridícul, no? Perquè el seu portaveu, Borja Sémper, parla en euskera,
sí,
criticant la mesura, però això genera irritació en les files populars.
I de quina manera?
Moltíssim, sense aplaudir el seu portaveu,
sí.
I forçant-lo a deixar de fer-ho a la propera sessió.
El
no?
dia següent, ahir, crec que va ser, o abans d'ahir, va deixar de fer-ho.
Exactament, exactament. I tornant a fer una suposada equivocació amb la diputada gallega que va votar a favor de la reforma del reglament.
En fi.
La meva visió optimista vol pensar que l'error no era tal i que una gallega, diguéssim, per més del PP que sigui, té suficient sensibilitat.
Jo també he pensat això,
No tinc cap prova per demostrar-ho, és simplement un tema de fe.
No tengo pruebas, tampoco tengo dudas.
Exacte, d'esperança en la humanitat. I l'altra cosa divertida en relació a això han sigut els exabruptes de Guerra i González, uf, dels socialistes. Uf.
Mira, per qui no sàpiga de què estem parlant, els hem posat a l'inici de programa. No sé si podem recuperar el tall. Ara estic fastidiant el nostre tècnic, per et que l'aviso. És l'EP1 i l'EP2. Començàvem el programa escoltant el que deia Felipe González, el que deia després Pedro Guerra amb Susana Griso. Mira, és això.
No es digno, de verdad, no es digno trasladarse a Waterloo como si uno fuera a ver al emperador del paralelo, pero en la otra dirección. No es digno. Y quien lo hace no puede representarnos. Por tanto, no puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie. Y mucho menos... Y mucho menos por minorías en vías de extinción.
Deia abans que minories en vías de extinción, no sé si són els GAL, Barrio Nuevo, Filesa, Gas Natural...
I a més és que és un desig, diguéssim, no? Que sí, sí. Minories en via d'extinció i com un socialista, no? Que en principi té una visió d'Espanya més plural, li pot semblar...
Jo que en principi no? Ho hagués posat abans. Sí. En principi socialista. Això és el que deia Felipe González l'altre dia, però és que l'altre dia també Pedro Guerra va ser entrevistat per Susana Griso i jo crec que és ja, això ja és russar, en fi, deia això.
La falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía.
¿La vicepresidenta?
Sí.
¿Criticando falta de rigor?
Sí.
¿Político, jurídico?
Sí.
¿Ella?
Sí.
La habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. La habrá dado un ratito.
Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a generar muchas críticas.
Ah, no, es la verdad.
Jo crec que tothom s'ha fixat, i també ho deia al principi d'aquest programa, crec que tothom s'ha fixat en lo de la peluqueria, cosa que em sembla molt bé, Però és que jo m'he fixat en el to del... ¿Quién? Ella. Una dona a mi, per molt vicepresidenta que sigui, m'ha de dir si el que faig jo està bé o no està bé. És que és bèstia, això.
És molt bèstia el menyspreu que desprenen aquestes paraules com una senyora que és vicepresidenta del govern.
No? Sí, sí, sí.
Llavors dir, escolti'm, a vostè se li ha apagat el cervell. Miri, jo puc entendre que un senyor gran no hagi entès els codis del segle XXI i que li costi una miqueta adaptar-s'hi. Però arribar a aquest nivell de menyspreu, per part d'una persona que en principi és intel·ligent i està connectada amb el món, no? Uh-huh. És que, no estem parlant d'un octogenari que viu aïllat del que està passant al seu voltant. És absurd i és completament ridícul. I jo... Que es parli de la negociació amb els partits independentistes en termes de xantatge, m'al·lucina. I per part de dues persones que han estat en governs que han estat pactant amb Convergència, amb Esquerra... No? I que,
perdona, que van estar dialogant com ha fet cada partit polític que ha governat Espanya amb una banda terrorista.
Exactament. Llavors, escolti'm, tenim un disseny institucional que permet defensar les minories, no? Com són les catalanes, donant una representació que pot arribar a ser de bloqueig al Congrés. És un disseny institucional que el Partit Socialista va defensar i va promoure. Com pot ser que ara no entenguem com funciona una negociació política? Bé, n'hi ha per llogar-hi cadires amb el posicionament dels més vells dels socialistes. L'altra cosa que ha passat a nivell de català és a nivell de la Unió Europea, no? Que és que s'ha posposat la decisió de la Unió Europea. No sembla que estiguin sortint grans bloquejos per part d'altres països i fins i tot un ministre finès va fer unes declaracions en català abans d'entrar al Consell de Ministres.
Sí, no sabia aquesta.
Es deu ser rompe Finlàndia, probablement, perquè el ministre parla en català.
És Suècia, no?, que ha mostrat reticències.
Suècia sembla que havia mostrat reticències. Jo sóc relativament optimista, perquè crec que si hi hagués una posició molt ferma en el no, ja la tindríem clara, i en canvi tot ha sigut bastant soft. Per tant,
sí, només ha preguntat què costaria tot pla...
Exacte.
Ha demanat com si fos un informe, eh?
Això mateix, això mateix.
En fi, anem a la següent?
Som-hi.
Aquellos guardias civiles que interrumpieron la votación, pudieron la investidura... de la nació.
Cantava també la Trinca, tranquil Jordi, tranquil és la Guàrdia Civil.
Era l'altra opció, però aquesta...
Però m'agrada aquesta també.
Aquesta l'he descobert ara, no la coneixia i m'ha semblat bé així també.
El tanguillo del golpe.
El tanguillo del golpe, sí, brutal. Per què? Per parlar de les declaracions de Trias, no? Que en un programa de ràdio, diria que a la SER, va dir que ell tenia claríssim que darrere del cop d'estat hi havia els socialistes. A mi la veritat és que m'ha sorprès molt aquestes declaracions.
Mira'm bé.
Venim d'aquí venen. Perquè, de fet, jo crec que va ser el primer recull d'actualitat d'aquesta temporada, o el segon, davant d'unes declaracions de Trias, vaig dir, que parlava de la possibilitat d'entrar al govern de l'Ajuntament, tal, vaig dir, Trias no diu coses sense saber les conseqüències que tenen, diu les coses molt plantejades, tal qual. I jo no entenc que ell, en aquest moment de negociació amb el PSOE, s'hagi vingut a fer de xarop de bastó contra els socialistes. És una cosa que poden fer altres dirigents de Junts que els encaixa més que ell. Ell mateix ho deia a les declaracions i és lleig dir-ho, però diu, em diran que estic gagà.
Sí.
Hosti, està bé que...
Tu estàs buscant també una miqueta, no?
És a dir, tu estàs dient ell. La veritat és que el que també és interessant d'això, veure com ni Junts ni els socialistes n'han fet una excessiva guerra d'això. No.
No?
És veritat que informativament ha quedat tancat, tapat una mica pel tema del Congrés, sí. del català al Congrés, però tot i així, crec que el fet que no se n'hagi fet molta guerra, ni d'això, ni de les declaracions de Puigdemont en relació a Cals Viva, sí. de González, estan sent com contingudes, aquestes declaracions, cosa que m'indica que la via de negociació està oberta.
Tu creus? Perquè jo va ser el primer que vaig pensar per buscar una explicació a per què Trias diu el que diu i de la forma en què ho diu. A mi em sembla un... que us bombin 2.0. És a dir, crec que li segueix pesant molt l'emprenyament del que passa al consistori. Recordem que amb hores de diferència ell no sap si serà alcalde o no serà alcalde. Però que s'emprenyi tant amb la seva experiència política també em fa dubtar.
Sí.
No acabo d'entendre ben bé què és el que ha passat allà.
Jo crec que va baixar la guàrdia. Sincerament, crec que va baixar la guàrdia. I això, vaja, m'ho diràs tu millor que jo, no? Però si tu, si un entrevistador és capaç de generar un ambient en què el polític o qui estàs entrevistant
es relaxa, no? Ja ho tens.
Ja està, ja ho tens. Sí, ja, sí. Comencen a passar coses. I crec que això és el que hauria de passar.
Algú ha de demanar perdó, no?
Algú ha de demanar perdó.
Estic veient Florentino Pérez ballant Justin Bieber, cosa que m'agrada molt, aquesta imatge.
Seria molt divertit. A veure, una explicació de... Clar, que el sorry no tapi el lligam que m'ha portat a posar Justin Bieber en aquest tema. I és que Bieber, el cognom d'aquest noi, es pronuncia igual que Bieber, que vol dir castor en anglès.
Boníssima.
No s'escriu igual, però... I la
Boníssima.
Veritat és que jo anava per aquí, llavors vaig dir, calla, sorry, no? Que és el que toca. Sorry per què? Doncs perquè la constructora de Florentino Pérez haurà de pagar 210 milions d'euros retornats del projecte Castor, no? Que va
quan
acabar
tots
generant.
Pensàvem que no hauria de pagar res, eh?
Exactament, exactament. Per als milers de terratrèmols i moviments sísmics que va produir al voltant de l'Ebre. Clar, a mi... que és bona notícia, diguéssim. Sí. I a mi m'agradaria fer una reflexió, perquè a vegades, quan pensem en aquestes macrocorporacions, no? I les lliguem al capitalisme, i les lliguem al liberalisme i tal, jo crec que no hi ha res més perniciós, i és una cosa que no defensa ningú, o no hauria de defensar ningú, que és el que en anglès diu crony capitalism, no? Que a vegades aquí l'hem adaptat a parlar de la llotja al Bernabéu, no? Quan estem parlant d'empreses tan grans, tan sistèmiques, i que la seva feina, bàsicament, és presentar factures a l'Estat per fer grans infraestructures, no estem parlant d'una empresa normal. Estem parlant d'un sistema paraestatal, no?, controlat per interessos molt bèsties que estan molt allunyats del que hauria de ser un mercat lliure, no? Per tant... Bé, bona sort, és a dir, podem estar contents de que hagin de pagar, perquè a vegades sembla que aquestes empreses tan sistèmiques puguin invertir sense risc, no? Que és el que va passar amb els bancs, per exemple, que els vam haver de rescatar, vam decidir rescatar-los, de tal manera que convertim les inversions privades en inversions públiques, no? Perquè els riscos els assumeix tothom i no qui ha posat els diners.
Absolutament. Tu, Oriol, que hi ha confiança i, com deia aquell, sé de què pie coges, una miqueta. Deixa'm preguntar-te, ara et seré punyetero, eh?
Va.
Què n'opines del que ha passat amb The District?
Què n'opino del que ha passat amb The District? Que, Joan, jo et segueixo Twitter, saps? Llavors, clar... A veure... que el mercat de l'habitatge té problemes, diguéssim, és evident. Que probablement allà s'hi concentra part del problema, també és evident, no? Perquè és veritat que, de fet, amb la mateixa lògica, l'habitatge s'ha convertit en un bé molt provat d'inversió, no? També hi ha una certa tendència a pensar que les inversions en habitatge no poden ser arriscades, no? I, per tant, això és una disfunció, perquè, escolti'm, quan un inversor privat decideix fer una promoció, si la promoció no funciona, ningú l'hauria de venir a rescatar. Ara...
Dit això,
a mi... que persones concretes, individuals, de qui no sabem la història, no sabem a què es dediquen, no sabem les seves circumstàncies, fent la seva feina, entrin plens de pintura perquè uns manifestants han decidit que són ells individualment el mal, no?, i el problema del mercat de l'habitatge, a mi no m'agrada. Perquè el mercat de l'habitatge, és a dir, el problema del mercat de l'habitatge, sí, una part està de District, una altra està a la plaça Sant Jaume, una altra està a... És a dir... Parlem molt de regulació de l'habitatge, però ja és un mercat molt regulat, fins i tot prèviament a la regulació dels lloguers. És a dir, recordem que aquí els ajuntaments diuen on es poden construir cases, quants habitatges poden haver-hi a cada parcel·la... És a dir, és un mercat molt regulat i, per tant, les responsabilitats són molt compartides. Llavors, assignar-ho específicament als congressistes que van a The District, doncs no em sembla bé. Muntar una manifestació davant, perfecte. Tirar pintura, jo crec que aquí està el límit.
No entraré en el debat, eh? Perquè no entraré en cap mena de debat, però ja que em deies que em seguies per Twitter, sí que és evident, i que jo a vegades publico el que publico perquè m'escalfo una miqueta. Igual que jo entenc el que estàs dient, tu entens, Oriol, que hi ha gent que no pot més?
Sí. No, sí. És a dir, entenc que hi ha gent que no pugui més, entenc que és un tema que necessita solució, urgent, que l'administració probablement hauria d'estar-hi fent més, que les empreses haurien d'entendre que tenen una responsabilitat social amb tot això i que no haurien de buscar només l'especulació per l'especulació. Però, clar, en aquest país també hem convertit el concepte d'especulació... És a dir, estem repartint carnets d'especulador molt ràpidament. I, escolti'm, un especulador és algú que compra un bé... no hi fa res i espera simplement que pugi el preu simplement per les circumstàncies de mercat, no? Que, de fet, que vas fer un tuit que em va agradar molt, perquè deia allò, anar apretant F5, no?, fins que canviï el valor sense fer-hi res.
Sí, sí.
Però no tota la inversió immobiliària és això.
Hi ha gent que ho fa i hi ha gent que no ho fa.
Exacte. És a dir, la gent que es dedica a rehabilitar habitatges i a posar-los a l'oferta, aquests no són necessàriament especuladors, no? Per tant, entenc que n'estiguem farts, però crec que també hem d'anar... És a dir, que si la resposta és omplir de pintura, diguéssim, hem d'omplir la pintura.
No, jo no crec que ho sigui, eh?
No, pel que vull dir és que... No, potser posar l'exemple. El tema no és aquest. El tema és que com a societat hem de ser conscients que la responsabilitat no està només en... Fins i tot només en els especuladors. Perquè l'administració té molt poder de regulació sobre això.
Absolutament.
I potser no només l'Ajuntament, no? Que hem tingut una alcaldessa durant 4 anys molt activa amb això i ja se n'ha adonat que l'Ajuntament té una capacitat limitada de fer coses. Per tant, Ajuntament, Generalitat, Estat i Unió Europea, diguéssim. Però... que la responsabilitat és compartida.
Anem a l'últim tema?
Va.
Estava fent aquí un karaoke.
Sí.
És que és un dels clàssics, no?
Sí, però crec que el tècnic hauria d'activar el
micròfon. No, perquè ja em coneix. No li deixo.
Hem passat del sorri al perdóname.
Sí, veus?
Per parlar de l'amnistia. No tant de l'amnistia, sinó d'una cosa que m'ha semblat molt interessant aquesta setmana políticament, i és que hi són unes declaracions d'un del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de l'altre, Esther Capella, que, si us hi fixeu, Esquerra està començant a posar sobre la taula en el relat de que, escolti'm, l'amnistia, no?, era un pacte per la mesa al Congrés. És a dir, que l'amnistia ja l'estan donant per descomptada i que estan començant a posar sobre la taula altres temes, inversió en rodalies, traspassos, finançament, etc. I crec que no és exactament així. És a dir, crec que l'amnistia no estava exactament en els pactes de la mesa, però el que és interessant de veure com Esquerra està pivotant això és que està intentant trobar un espai, no? Perquè per circumstàncies, jo crec que més que per circumstàncies i més per relat, que de facto Junts estan duent totes les medalles del que està aconseguint l'independentisme en el seu conjunt amb els pactes amb el PSOE. Uh-huh. I se les estan duent perquè després de 4 anys de negar-se a negociar o de no haver negociat, el fet d'aparèixer ara fa que, efectivament...
Sí, més notori tot plegat, no?
Els identifiquem a ells com el fet diferencial. Uh-huh. Llavors, aquí Esquerra està intentant buscar una posició i dir, escolti'm, si de l'amnistia, si de les negociacions a l'investidura, a part de l'amnistia, n'aconseguim altres pas de Rodalies, això serà cosa nostra. Uh-huh. No? I crec que és interessant. I, a més, penso, com a ciutadà, que és bona notícia que els pactes amb l'Estat no s'acabin en l'amnistia, perquè l'amnistia és una solució particular per molta gent, però és una solució particular de molts casos que són polítics. I necessitem l'amnistia? Sí, d'acord. Ara, l'impacte de que els trens arribin d'hora és bastant més universal, no? Uh-huh. que amnistiar els represaliats.
De seguida entrem a les previsions, que encara ens queden 4 minutets ben bons. Uh-huh. Abans, però, sí que et volia preguntar, perquè es comença a parlar políticament... era allò que dèiem abans, eh? No tengo ninguna certeza, però tampoc ninguna duda. Es comença a parlar d'un possible nou estatut amb referèndum per aquest estatut. Tu ho estàs veient, això?
Crec que el primer input que he tingut d'això ha sigut ara, mentre esperava per entrar, però és veritat que comenci a aparèixer això no és inocu. No és inocu. Crec que, a més a més, veia un article del diario.es,
ah, exacte,
no?
Sí.
Que forma part de l'entorn socialista, o més l'entorn més sumar, no? I que, per tant, no és inocu políticament que això aparegui sobre la taula. Uh-huh. Crec que, analitzant les possibilitats fàctiques que té l'independentisme d'aconseguir alguna cosa, o el catalanisme, o el nacionalisme català, si tu vols, la via més factible és aquesta, de fet. Però estem molt lluny. Estem molt lluny de que l'independentisme pugui vendre això com un èxit, no?
Aquest és el problema, potser.
Aquest és el problema... Si
o un dels problemes.
És un dels problemes. Si juguen bé les seves cartes, és a dir, si íntimament considera l'independentisme que aquesta és la via fàctica més possible, jo hi estic d'acord, tenen molta feina. És a dir, el missatge, sobretot el de Junts, però el missatge a l'independentisme és un transatlàntic que porta molt temps empenyent cap a una direcció i els transatlàntics no giren ràpid. Mm-hmm. Per tant, el viratge ha de ser progressiu i a veure si el fan.
Va, ara sí. Va. Primera previsió. Ara arriba això, eh?
Ara arriba. Perquè, a veure, estem al barri de Sants.
Sí.
Comencen les festes de la Mercè, però la gran oblidada de Tarragona també celebra Santa Tecla.
Santa Tecla, sí, sí.
Vale? Per tant, la previsió per la setmana que ve és de ressaca a les dues capitals metropolitanes del país, no? Els barcelonins començarem la setmana vinent amb ressaca i els tarragonins també.
Val.
Sobre aquest tema, una mica la coseta reflexiva que volia fer és l'eterna pregunta de... És la Mercè una festa major?
En teoria, sí, és la festa major d'hivern de Barcelona, no?
Sí, però no té una component una mica diferent? És a dir, no és menys popular que les festes majors de la resta de pobles o les dels barris?
Jo crec que la pregunta és, s'ha desvirtuat la festa major de Barcelona?
Clar, però és, potser s'ha desvirtuat, potser el fet de que sigui una festa d'una ciutat tan gran fa que perdi part de l'encant de les festes majors de pobles, que part del seu encant és una dimensió petita i popular, no?
Sí.
I la Mercè sembla un gran festival. S'assembla més al Primavera Sound
que
a la Festa Major de Gràcia o a la Festa Major de Vilassar de Mar, no?
Exacte. Gràcies per recordar-te, Gràcia.
Anem
a... Ara. Anem a la segona previsió, va.
Recuérdame. Va, perquè diumenge de la setmana que ve es farà un acte de record, més de record, més que de record, això, record, ho dic per encaixar-ho amb la cançó, eh?
De commemoració.
De commemoració.
No són molt commemoratius els catalans,
exacte,
eh?
Exacte, de l'1 d'octubre, perquè diumenge de la setmana que ve serà 1 d'octubre. En aquests espais el to puja, com va passar amb l'11 de setembre, i hem de veure fins a quin punt puja i si les declaracions poden dificultar acords amb el PSOE.
Creus que punxarà aquest acte o no?
L'estan fent a plaça Sant Jaume, que és molt petita. Crec que han fet un...
Diran allò, un plim plaça Sant Jaume.
Un plim plaça Sant Jaume.
Va, i l'última previsió. Aquesta és fàcil, no?
Hail to the Chief, no? L'himne del president dels Estats Units.
Sí.
I va, m'auguro a fer una previsió difícil. La setmana que ve hi ha un ple d'investidura,
sí,
on el candidat és Feijóo,
sí,
i la meva previsió, senyores i senyors, és que no serà investit.
Tu creus que no, eh?
Jo crec que no. Jo crec que Pedro Sánchez ha fet unes llistes prou sòlides i prou de fidels com perquè totes aquestes coses que es parla de trànsfugues no hi siguin.
Creus que n'hi haurà algun, però?
A mi em sorprendria. I em sembla molt bèstia... És que acabem passant a parlar-ho. A mi el que em sembla molt, molt bèstia, però, és que haguem naturalitzat el transfugisme.
Wow.
És molt gros.
Sí, sí, sí.
És, en el fons, és molt gros, però bé, ja en parlarem.
Tot ve de si manques, eh?
Sí, sí, ve d'allà, però que s'hagin normalitzat i que es plantegi com una possibilitat real em sembla molt greu.
Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer escoltar-te.
Igualment.
La setmana vinent.
Moltes gràcies.
Girocleta, amb Volma Giró.
Vinga, va, 2 minuts que passen de 2:15 del matí. Nosaltres que havíem promès que tornaríem a Volma Giró, que es troba cap a la Apple Store a Plaça Catalunya, on hi ha, déu-n'hi-do, quina cua, em sembla que encara hi ha cua, ara li preguntarem a l'Olma, per aconseguir aquest iPhone 15, sempre que es presenta un nou iPhone, doncs es presenten aquestes cues a Plaça Catalunya. Olma Giró.
Hola, Joan, bon dia un altre cop de nou.
Tenim cua encara o no?
Encara hi ha molta cua, estic dintre de la botiga d'Apple.
Val.
És el repte més complicat que m'has proposat.
Sí?
Ho he aconseguit, bàsicament,
sí no?
Perquè, sí, tothom està que surt de la botiga amb la bossa perquè se'l vol configurar a casa tranquil·lament,
sí,
però m'he trobat a una persona que no és català, però està disposat a escoltar ràdio en català i que ara mateix té el nou iPhone 15 a les mans, la pantalla de l'iPhone, ara ho estem gravant per xarxes, la primera aplicació que es descarregarà, Ràdio Estel, se l'està descarregant.
Oh,
surts tu, de fet, Joan, la primera foto que surt és la teva.
Digue-li que em perdoni per l'americana, que em va gran.
Això és una mica complicat de dir en anglès, després m'hi comento. Però ara mateix, o sigui, la primera aplicació que s'està descarregant una persona amb un nou iPhone 15 és la de Ràdio Estel, s'està obrint, i clic, clic, the play. Ara ens escoltarem, Joan.
Sí o no?
Pots de volum? A veure si s'escolta. A veure.
Aviam si m'escolto jo 2 o 3 vegades.
Un moment, eh? Això que estem fent...
Aviam
si...
Mira. Veus, ja el tenim. Olma Giró.
Molt fort.
Moltíssimes gràcies.
Thank you very much.
Moltíssimes gràcies.
Espera un moment, que li diem que... Thank you very much. What's your name? I can...
Double D.
Double D. Where are you from?
Montenegro.
Montenegro to Catalonia, Montenegro to Radio Estel. Thank you very much. And now you have to listen. Has escoltat Radio Estel, the best program.
The best program. I will.
Ens ha promès que escoltarà Radio Estel.
Ale, Joan. Moltíssimes gràcies, Olma. El repte aconseguit. Fins ara.
Fins ara.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana. Amb Joan Trias.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-6096.
5 minuts pràcticament que passen de 2:15 del matí i jo que tenia moltes ganes de saludar-la perquè ens coneixem ja fa uns quants anyets en aquesta casa, l'advocada especialista en herències, Maria Elba Rojas, què tal?
Muy bien, Joan.
Com estem?
Muy bien, moltes gràcies.
Avui vens acompanyada?
Sí, sí, avui tenemos aquí a un amigo notario.
Javier Serrano, que és notari, que ens ajudarà a resoldre tots aquests dubtes. Javier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Nosaltres que volíem parlar avui dels testaments solidaris. Clar, abans, el primer de tot que em pertoca preguntar-vos és què és un testament solidari.
Pues yo antes diría primero que definiéramos o recordáramos qué tipo de testamentos existen en Cataluña, porque el testamento solidario como tal realmente no existe, ¿eh? Aquí solo existen dos tipos de testamentos. El testamento ológrafo, que tú coges un boli y lo escribes tú mismo,
sí.
Y el testamento notarial, que hay dos tipos. Puede ser el testamento abierto, tú vas a la notaría y le explicas al notario qué es lo que quieres, y el testamento cerrado, que es un testamento que yo en mi vida lo he visto, pero igual te lo puede comentar el notario si en la notaría han visto algún testamento cerrado.
Bueno, en realidad el más común siempre es el testamento abierto, porque es el único que única y exclusivamente necesita la intervención del notario, sin ningún otro trámite, queda inmediatamente protocolizado, con toda la seguridad que ello conlleva. El testamento cerrado realmente es un testamento muy poco utilizado. Uh-huh. Es aquel que el testador redacta en un papel, se mete en un sobre delante del notario y se custodia, más que nada dentro del notario, y luego hay que adverarlo, hay que hacer toda una serie de procedimientos que lo hace siempre más engorroso, más costoso. Y el testamento ológrafo, como bien indica María Elba, es aquel que se hace de puño y letra en un documento escrito, simplemente, y que no tiene ningún tipo de garantía en cuanto a asesoramiento, conservación, y que además luego no se salva de tener que pasar por el notario para su adveración y posterior protocolización para que pueda producir los efectos propios del testamento.
Ahora bien, si yo lo que quiero es dejar mis bienes a una ONG, a una entidad solidaria, si quiero practicar eso a lo que le llamamos testamento solidario, ¿cómo debo hacerlo?
Bueno, mira, el término testamento solidario realmente ha sido creado por los medios de comunicación, precisamente de las organizaciones, no, o sea, de las ONGs.
¿Sí?
Yo lo veo un término muy ingenioso porque te da una pista enseguida, que estamos hablando de solidaridad.
Uh-huh.
Y evidentemente en estos documentos el testador está dejando o parte de su patrimonio, una participación o todo. Habitualmente dejan una parte, no todo, ¿eh? Y este tipo de documentos, digamos, nosotros en el despacho, cuando nos vienen a preguntar o a pedir ayuda para diseñar el testamento y nos preguntan a quién puedo dejar mis bienes porque no tengo familiares. Habitualmente el perfil es de personas que no tienen familiares, ¿eh?
Uh-huh.
Y siempre aconsejamos, o sea, la verdad es que preguntamos a qué tipo de personas quiere ayudar. Y te empiezan a explicar, pues mira, yo a mujeres maltratadas, yo a niños, o sea, más o menos la gente sabe por dónde va, pero no sabe quién dejarlo, ¿no? Siempre aconsejamos, hay un montón, ya sabes, UNICEF, Cáritas, sí. Manos Unidas, Save the Children. Pero nosotros, como estamos aquí en Barcelona, solemos aconsejar una de Barcelona, que es Arrels, que son los que recogen a la gente que está en la calle.
Sí.
Yo tengo mi despacho aquí en la calle Caspe y la verdad es que siempre hay gente durmiendo en la calle, o sea, parece mentira. Y por eso yo apoyo la caridad en la ciudad, que claro, ya hace falta.
Ahora me lo decías, María Elba, nosotros aconsejamos, hay mucha gente que quiere donar parte de sus bienes alguna fundación, alguna entidad solidaria y no saben muy bien a quién.
Efectivamente,
¿sí?
No saben muy
eso
bien
pasa,
a quién.
¿Eh?
Sí, suele pasar.
Vale.
Algunos, los menos, ya lo tienen bastante claro, piensan muchísimo la ayuda a los niños en el Hospital San Joan de Déu para investigación, sobre todo el cáncer, ¿eh?
Uh-huh.
Y otros también tienen clarísimo Cáritas.
Vamos a esta pregunta que le hacía a María Elba, a ver si nos la responde también el señor Javier Serrano, el notari que avui ens acompaña. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir?
Pues, en primer lugar, pues a otorgar testamento, lo cual se va a la oficina del notario y si el testador informa de cuál es su voluntad, el testador le da la forma jurídica, lo plasma en el testamento y cuando se quiere hacer lo que viene a ser un legado, porque siempre se recomienda hacer legado solidario, no dejar la herencia en sí, porque el término heredero significa que dejas lo bueno y lo malo, es decir, los bienes y las deudas. Lo importante del legado solidario es que se plasme, en primer lugar, que se identifique claramente a qué ONG se quiere, qué cuantía se quiere dar y luego, desde luego, también es importante importante el que esto siempre se tiene la garantía de que el notario, al hacerlo ante notario, significa que cuando yo tenga conocimiento de que sea autor, de que me pidan una copia de ese testamento, uh-huh, y en ese testamento, por ejemplo, exista una disposición, un legado solidario, pues yo tengo la obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento, enviar una copia simple, informativa, a esa ONG, y con ello, el hacerlo ante notario siempre garantiza el que se cumpla y que la propia ONG tenga conocimiento de ello. Todo ello, sin más, siempre es recomendable que la propia persona que haga estos legados, pues informe a la ONG para que esté al tanto, para cuando llegue el momento en que esta persona fallezca, pues tenga ese preaviso de que va a hacer algún legado a favor d'ella.
Ara ens deia el senyor Serrano, fer aquest llegat solidari, sobretot per no deixar els deutes. La meva pregunta és, igual és una pregunta de perogrullo, però sempre digo, yo me pongo en el sitio de los que no tenemos ni idea, ¿qué pasa con las deudas entonces?
No, a ver, lo importante es que el legado siempre es de bienes, nunca o de dinero, es decir, uh-huh, siempre es de activo, nunca conlleva deudas. Obviamente, si no hay suficiente dinero, no hay suficientes bienes en herencia, pues no se podrá dar ese legado. Vale. Y además, siempre, obviamente, las ONG siempre aceptarán lo que se conoce a beneficio de inventario, es decir, habiendo hecho la fórmula para que no exista ningún tipo de deuda de las que tenga que hacerse cargo.
María Alba, decías.
Yo tenía una duda con lo que ha dicho Javier. Has comentado que es en el momento en que se firma el testamento cuando la notaría comunica.
No, es en el momento que se firma, sino es en el momento en que a mí se me pide una copia de ese testamento. Por ejemplo, cuando
ya se ha producido el fallecimiento.
Efectivamente. Se va a producir la partición, yo pongo en conocimiento, si es una fundación, en conocimiento del protectorado, es decir, que se envía una copia simple, que siempre una copia por su propia naturaleza informativa, y ellos ya están al tanto y ya lo ponen en conocimiento sus servicios jurídicos para proceder a la herencia.
Por lo tanto, para que quede claro, ¿on es firma aquest testament?
Notaria.
Y nosotros en el despacho diseñamos los testamentos y luego evidentemente los formalizamos, uh-huh, en la notaría, uh-huh, porque como ha dicho el notario da fe de su contenido y se guarda de por vida. O sea, uh-huh, aunque el notario se retire, se jubile, irán a parar a los archivos del Colegio de Notarios. O sea, es la garantía que se acabe firmando en una notaría.
María Alba, ¿cuál es el perfil de gente que deja o todos o parte de sus bienes?
Pues mira, el perfil normal es de personas que no tienen parientes próximos, uh-huh, o sea, no tienen hijos, no tienen descendientes, o si los tuvieran, no tienen ningún tipo de relación. Uh-huh. Ese es el perfil. Entonces dice, bueno, yo no quiero que vaya a parar a Generalitat porque el dinero no se sabe en qué se gasta, uh-huh, pero sí que quiero, pues mira, ayudar a Cáritas, que sé que están ayudando muchísimo con la alimentación de gente que no tiene recursos, ayudar a Manos Unidas, que están trabajando en todo el mundo, bueno, en África, en América pobre. Este tipo de gente es el que otorga este tipo de bienes. Y normalmente no lo otorgan a una sola organización, lo suelen repartir.
Vale.
Le doy un poquito a este, le doy un poquito al otro.
Ara jo em pregunto, jo sóc una d'aquestes entitats i com sé jo que algú m'ha deixat alguna cosa per la meva entitat?
Claro, es lo que comentaba ahora el notario, que una vez producido el fallecimiento, va un pariente a, digo, bueno, quiero ver copia del testamento, si tiene relación de parentesco directo se la darán, porque derecho a la legítima tendrán, por ejemplo, los descendientes, y en ese momento la notaría comunicará a cualquier organización, digamos, de ayuda, bueno, cualquier ONG, que existe alguna cosa en el testamento, algún bien a su favor. El problema es cuando en el testamento todo se deja a una ONG, porque ahí no se van a enterar, ¿eh? Uh-huh. Porque eso es lo que le preguntaba yo ahora al notario. En el momento de firmar este documento es cuando se comunica a estas organizaciones, he dicho no, a partir del fallecimiento. Uh-huh. Por tanto, si el único heredero va a ser una ONG, ahí no se van a enterar, ¿no, Javier?
Porque interesa siempre que cuando se realice eso se ponga en conocimiento, se dé una copia, porque por lo general en los testamentos, siempre que el testador esté vivo, nunca nadie puede pedir copia de ese testamento, porque está en riguroso secreto. Entonces, para que la ONG se entere, pues como digo, lo interesante es que se informe a la ONG y en cualquier caso, cuando por cualquier circunstancia, una vez fallecido el testador, yo tuviese conocimiento de que hay esa disposición, el reglamento notarial me obliga a poner en conocimiento de la ONG para que proceda a todos los efectos para hacer efectivo ese legado.
O sea que sería interesante que en el despacho ya comunicáramos cuando en algún testamento hay, digamos, beneficiado a alguna ONG.
Sí, digamos que el testador siempre interesa que cuando haya ese legado lo pueda decir, pero cuando ya obviamente lo tenga claramente, porque puede ser que luego cambie, pero en cualquier caso, aunque cambie, siempre producirá efecto el último testamento, eso también hay que decirlo.
Claro, yo siempre me preguntaba cómo se van a enterar las ONG si son los únicos herederos, de que existe algo a su favor.
Claro, claro, claro.
Si teniu algun dubte, voleu consell sobre tot plegat, teniu a Maria Alba Rojas al Bufete Rojas, podeu trucar-la al 93-246-60-96. Ells estan al carrer Casp número 37 de Barcelona, o també podeu entrar al seu web a www.bufeterojas.es. Javier Serrano, notario, muchas gracias por estar con nosotros hoy y explicárnoslo. Sé que no es fácil, ¿eh? Porque... Pero te agradecemos mucho que hayas venido hoy a la caravana.
El placer es mío.
María Alba.
Bueno, Joan, encantada de volver a verte y que ya te hayas recuperado, ¿eh? Te echábamos de menos, la verdad.
Muchas gracias igualmente. Nos vemos de aquí 15 días. Que vaya
bueno,
muy bien.
Adiós.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Tupinada, amb Judit Casells.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és el inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Vinga, va, dos minuts que passen de 3:15 del matí. Judit Casellas, trobava a faltar, eh?
Jo també, Joan.
A tu i al teu... Bon dia.
Bon dia.
M'encanta, m'encanta. Escolta, la setmana passada li vas prometre a la Núria un bon dia a l'estil Heidi.
Sí, i no l'he fet. Perquè el vaig prometre per les cròniques de política aquesta setmana. Val. I reconec que no ho he fet.
Faràs la setmana vinent?
No ho sé, eh?
Inspirem la Judit?
Uau. Aviam, som-hi, eh?
Mira, mira.
Bon dia, Joan.
M'encanta, m'encanta. Bravo per Judit Casellas. Que, la següent serà una crònica, eh?
Som-hi, també. Som-hi.
Va, encantats amb aquest to del bon dia, i jo que ja friso per escoltar què ens portes aquesta setmana. Quins talls de veu portes a de polítics fent el ridícul?
No sé si l'hauran fet tant com jo, el ridícul, Joan,
no,
amb aquest.
No, home, no, Judit.
Bon dia.
Tu fent el ridícul tens més estil que qualsevol polític fent el ridícul.
Va, doncs confio en això per continuar endavant amb la secció. A veure, el primer tall que et porto és de la roda de premsa d'aquesta setmana del govern.
Sí?
Quan un periodista del País va dir-li a Patrícia Plaja...
Un altre cop, pobreta.
Sí, una altra vegada. Però en aquesta vegada, en comptes de dir-li portaveu, li van dir consellera.
Ai.
I ella, diguem-ne que... que no li va desagradar.
Intervé ara Camilo Vaquero del País.
Bona tarda. Dues preguntes, una per a la consellera i altra per a el...
La consellera.
Perdó, per a la portaveu. Ja. Però si vols ser consellera, no. Patrícia, segurament...
Gràcies.
No dubto que no te l'ofereixen. No dubtaria que te l'oferiran, diria.
Deixem-ho estar.
Jo la veig, seria dura, eh?
Seria dura.
No, una consellera...
Sí.
Allò...
Sí, no ho sé si la veig. Jo tinc dubtes.
Sí?
Depèn de com sí, depèn de com no, perquè... També se li dona molt bé el tema d'estar a l'altra banda portant tota la comunicació.
Absolutament.
Seria un repte, ho haurem de veure.
Sí. Però no és l'única relliscada que hi ha hagut aquesta setmana?
No, hi ha hagut una altra setmana. En aquest cas és un moment de l'exvicepresident Alfonso Guerra en una entrevista a Antena 3.
La vicepresidenta?
Sí.
Criticando falta de rigor.
Sí.
Político, jurídico. Sí. ¿Ella?
Sí.
La habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Un ratito.
Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a agarrar muchas críticas.
No, es la verdad.
Déu-n'hi-do les crítiques que li estan caient, no podia faltar, com tampoc podien faltar mai els masclistes com ell, que sempre tenen que donar la nota. No sé, Judit, què et sembla? Abans ho comentàvem amb l'Oriol Vidal-Barraquer, que és politòleg també, i li deia, ostres, jo és que a part de la peluqueria, cosa que em sembla molt horrible, crec que hi ha un detall que està passant bastant per alt, i és el to quan Alfonso Guerra fa al·lusió a la vicepresidenta i diu, qui? Ella?
Sí.
Amb aquest to despectiu.
Despectiu.
Que és que jo ho trobo pitjor, inclús, eh? És bastant... No diguis tu, que ets cap de política, ja ho dic jo. És bastant escarós tot plegat.
No, totalment. I és cert que, com que hi ha el comentari de la peluqueria, com que queda
una mica
descafeinat, no, la resta, però és veritat que ho fa amb un menyspreu.
Absolut, absolut.
Que estem parlant d'un càrrec que és el de vicepresidenta del govern espanyol.
És així.
Vull dir... Però és com aquesta dona que...
Aquesta dona, què m'ha de dir a mi?
Exacte,
exacte. És com, ella, què m'ha de dir a mi?
A mi.
Exacte. Sí, és així. Què més ens porta, Judit?
Va, anem a un altre moment, perquè aquesta setmana Xavier Trias...
Ai.
S'ha posat en un jardí.
Aquesta falca de la Beta ens encanta.
M'ha agradat molt.
Per descriure què ha passat amb Xavier Trias aquesta setmana. Segur que n'estàs al dia.
Sí, home, sí, 23F, eh?
23F, va ser en una entrevista a Ser Catalunya. Escoltem-ho.
Hi va haver un cop d'estat, el 23F, que ningú es pot creure que això va ser un cop d'estat del senyor Tejero. Potser encara hi ha alguns innocents que es creuen això. Crec que els socialistes estaven darrere.
Clar. Tu que m'has fet el bon dia de Heidi, t'imagines Xavier Trias entrant al Congreso de los Diputados i fent... No, el món, no, el suelo.
Uau.
Seria una mica així o no?
Seria així, eh?
Sí.
Sí. Però,
no sé si imposaria tant. Com Tejero, vull dir, eh? T'estic faltaria... posant jo a tu, al jardí, pot ser?
Sí, exacte. Li faltaria potser una mica de contundència, no? Perquè potser quedaries com desconcertat. No, perquè a vegades, com que parla amb aquest to, desconnectes una mica. Llavors, clar, si t'estan intentant com imposar i manar i t'estan desconcertant alhora...
Lleig.
Clar, no acabes, no?
No acaba de donar ordres. No seria.
No.
En fi, és d'aquells moments en què més d'un va pensar que hagués estat més maco galladet, eh?
Sí, sobretot Salvador Illa.
Sí, home.
Que ja va sortir a Twitter a dir que no entenia per enlloc on havia sortit aquest comentari de Xavier Trias. I molta gent també el que va comentar és que li estranyava molt que vingués de Xavier Trias. Perquè si vingués, per exemple, de la Dolors Feliu... Doncs ja no estranyaria ningú.
Ja ens té acostumadets
una mica. Ja ens té acostumats, no?, en aquestes bombes. Però
és veritat que Xavier Trias és més moderat, sol ser més moderat, sol pensar les coses abans de dir-les.
I per això va xocar bastant.
Sí.
Però aquesta entrevista té un altre moment que també està bé, que és quan explica que Jaume Collboni ja l'ha trucat.
A mi m'ha trucat i m'ha dit que em trucarà perquè ens veiem. O sigui, que em trucarà perquè ens veiem.
Quedem que quedarem.
Ah, exacte, doncs està bé.
Està bé.
És Pablo Talló, no?
Sí.
M'encanta el seu A.
Clar.
Què vol que li digui jo?
Jo el que et diria, Joan, que sort que no és una cita, perquè, és clar, a veure, imagina't tu que t'envien un WhatsApp per dir-te que ja t'enviaran un WhatsApp per quedar.
Això ha passat ja.
Doncs
deu ser de Trias, la cosa, doncs, també t'ho dic.
Sí, exacte. Doncs jo et dic que la cosa no pinta bé, si et passa això.
No.
Sí, una mica, Joan Trias, et vas quedar esperant i mai va haver-hi la cita,
sí,
no?
Sí, una mica seria això.
Una miqueta.
Seria això. Si us faran un missatge per dir-vos que us faran un missatge, per dir-vos...
Que us faran un missatge?
Que us faran un missatge per dir-vos que...
Que algun dia quedareu.
Que ja si a cas...
Mira,
fugiu.
Una miqueta. Fugiu lluny.
Ara.
I ja està, la veritat, perquè molt millor... I que volem relacions sanes. No
sí,
volem
home,
relacions de dependència, ni molt menys.
Estàs dient que Xavier Trias i Jaume Collboni tenen una relació tòxica?
Podria ser, perquè és que pensa que venim del juny, que ja hi va haver-hi tot el pollo de la investidura.
Compte.
I, clar, jo crec que aquí ja la relació ja està tocada.
Està tocadeta.
Per tant, fugiu lluny.
Més cosetes.
Val, qui també vol fugir lluny, en aquest cas dels periodistes, és la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans. Per què?
No donaré...
Ui, espera.
A la roda de premsa, després de l'executiva de dilluns, tots els periodistes li preguntàvem si Esquerra investiria Pedro Sánchez encara que la llei d'amnistia no estigui aprovada abans de la investidura. I Raquel Sans es va cansar que li preguntéssim tant sobre aquesta qüestió. I llavors aquí va ser el moment en què va explotar.
No donaré el titular de si abans o després, per més que m'ho preguntin de 15 maneres diferents. No.
No. Que versió Bisbal seria així.
No.
I versió Jordi Pujol seria així.
No.
Claríssim, eh?
Sí.
No. Raquel Sans ja sap que volíem el titular i no...
No
pot ser.
Ja està.
I ara que hem escoltat Jordi Pujol, un moment que recordem tots, Joan.
Ai.
És la que se'ls diu Jennifer.
Home.
Diu, jo sóc més català que les anxoves de l'Escala, o els galets de Nadal.
És que recordem tots.
Sí.
Aquest Jordi Pujol és supermític.
Mitiquíssim.
Doncs ara et volia portar la versió en anglès.
Com?
It's a song called Jennifer. He says, I'm more Catalan than the Escala anchovies or the Christmas galets. I who have an erection when I climb Pedro Forca.
Sí, jo sabia que Jordi Pujol parlava, però tan bé.
Tan bé? Sembla realment que sigui ell.
No és ell?
No és ell.
Que és un imitador, això.
És una aplicació d'intel·ligència artificial.
De bo?
Sí.
Això és intel·ligència artificial?
Sí. Es veu que aquesta aplicació es diu Hagen i que llavors amb intel·ligència artificial tradueix en altres idiomes la veu que li poses. I llavors hi ha gent que ho ha provat amb Jordi Pujol, hi ha gent que ho ha provat, doncs... Què diria jo ara, amb
Feijó,
o amb qualsevol altra personalitat així de rellevància pública.
Però si aquesta aplicació, estava pensant, li aniria bé a Feijó que
no sap anglès.
Que no en sap d'anglès.
Sí, la veritat que sí. Aviam, també t'estalvies un problema, no? Perquè a mi sempre m'ha fet molta mandra això de l'anglès. Llavors, la veritat que penso, que bé una aplicació ja que m'estalvi aquesta feina, perquè
és com el
repte sempre pendent i la frustració sempre pendent. Perquè sempre pots saber més anglès.
Sí,
a menys que
tant,
ja tinguis el proficiency o així, sempre és com que sempre en pots saber més i llavors sempre t'acabes frustrant perquè et fa mandra dedicar-li temps i no t'hi acabes
posant. Jo ara tinc un professor particular d'anglès.
Molt bé, Joan.
Sí, un filòleg.
Per fer
doctorant.
Speaking?
Sí, per fer speaking.
No, és que sempre diuen que speaking és del...
Llengua
anglesa. És el que va més bé. I a veure, si saps qui és aquest.
Barcelona ha de fer la seva capacitat de fixar horitzons compartits que, insisteixo, transcendeixen moltes vegades les d'un govern, les d'un
període... Et veig desorientat, Joan?
Déu-n'hi-do.
Per assumir reptes que
no
molt importants.
No,
per exemple,
eh?
Ciutat Vella.
Ciutat Vella?
Ciutat Vella,
campanya,
Barcelona...
No ho sé.
No?
Em sona a entre Clos i Hereu.
Doncs és Jaume Collboni.
Què li ha passat, aquest home?
No sé, potser que...
Això és aplicació, no? Això és algú del...
Això és que vaig anar a una roda de premsa aquest dimecres i no sé com se'm va gravar així. O sigui...
Això és
no
intel·ligència
sé.
Artificial de la Judit.
Sí, intel·ligència artificial made in Radio Estel. La veritat que... O sigui, ho intento fer expressament i no ho sé fer, la veritat. Vaig endollar el cable en el rack i no sé per què se'm va gravar així, però és que a més tot l'àudio. O sigui, tenia tota la roda de premsa gravada així.
Per la gent que no conegui les terminologies de la ràdio, no ha anat Judit Caselles cap al rack que es troba allà a Diagonal i
Exacte.
Ha tirat un cable fins l'Ajuntament.
No,
és que el cable es diu RAC.
Exacte, sí.
Judit, una coseta, ens queda un minutet i sí que t'ho volia preguntar, això. Com estava tot el tema dels ministres de transports de la Unió Europea? T'ho dic perquè jo ahir nit vaig sortir pel Paral·lel i hi havia una moguda de cotxes oficials i de Guàrdia Urbana, etc. Que...
Et dic que hi havia moltíssima policia.
Sí?
Sí, la veritat que sí. De fet, les acreditacions de premsa ens les van fer anar a buscar ahir a la tarda. Ja com per tenir-ho tot més controlat, però... Realment, els manifestants de l'assemblea eren molt pocs. Eren desenes, perquè saps que hi havia una manifestació convocada abans? Doncs al final et diria que... A veure, sí que se sentien i així, però que no s'ha tallat
com...
el trànsit i no eren...
No era de districte, allò?
No, la veritat que no. Ah. I la resta, doncs, a veure, és que al final, com que hi ha tant de protocol i són actes, que al final necessiten tanta seguretat tot per al sí de cas, que és una mica això, en aquest sentit.
Escolta'm, gràcies, Judit. Amb aquests àudios distorsionats sí que queda clar, més que demostrat, i queda molt clar que ets la cap de política de Ràdio Estel, eh?
Judit Caselles, cap de policia de Ràdio Estel.
De política o de policia, Joan?
De tot una mica. Gràcies, Judit. Fins ara, que vagi molt
gràcies,
bé.
Gràcies, Joan.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida continuem aquí la caravana. Fins ara.